Avui, en aquest espai de la ciència friki, anirem fins a l'Àfrica i mirarem el cel de l'Àfrica, perquè jo sé que en Pere ha fet un gran viatge a Namíbia i vull que me'n parli, per això aprofitarem doncs, aquest capítol per parlar amb en Pere d'aquest seu viatge observant les estrelles de Namíbia. Benvingut, Pere, a la guerra. Des de l'Observatori Astronòmic d'Albanyà, connectat amb Namíbia.
Moltes gràcies.
Com ha anat això d'anar a Namíbia? Perquè ens vam quedar sense ciència friki la temporada passada perquè te teníem allà d'enviat especial.
I tant. Fixa't que vam anar a fer una expedició... Va ser, ho admeto, uns 4 dies de vacances de safari, i la resta va ser de feina fent prospectiva, aviam si podem fer un observatori astronòmic en els cels del sud. Perquè saps què passa? Que des d'Albanyà jo et puc ensenyar la Via Làctea, et puc ensenyar les constel·lacions, et puc ensenyar el cel del nord, que és fantàstic. Hi ha, per exemple, l'estrella polar, que en el sud no es veu, la galàxia Andròmeda, increïble. Però és que el sud té de tot, en el sentit que... M'explicaré. Si tu puges al Tibidabo i mires Sabadell, és maco, vale. Però si et gires i mires a Barcelona i té la Sagrada Família i té les torres, home, és una vista molt millor. Doncs amb la nostra galàxia és una mica el mateix, en el sentit que el centre de la Via Làctea et cau que es veu bé en el sud només. I totes les coses interessants, o la gran majoria de coses interessants, les tens en el cel del sud. A mi m'agradaria poder-ho ensenyar, això. Des de l'hemisferi nord.
Oh, això és una primícia.
Aviam, no, és una de les moltes idees que hi ha en el tinter, de coses a desenvolupar.
Però si la idea hi és, s'acabarà realitzant, jo crec.
Veurem.
Perquè amb la cara en què m'ho explica, estimats oients, és com, en tinc moltes ganes, no?
Jo em veig realitzant-ho d'alguna manera. No sé exactament com encara. Però fixa't que, per què Namíbia? Namíbia és un país...
Ara em dirà pels lleons, no.
No, realment, Namíbia és un país que va aconseguir la seva independència a començaments dels 90. Li han anat les coses relativament bé des de que s'ha independitzat de Sud-àfrica i han fet un país que políticament és estable. Tothom pensava, quan es mori allà el que hi havia, que era l'equivalent namibià d'en Jordi Pujol, diguéssim, a veure què passarà, no? I ara de presidenta tenen una dona molt trempada que està fent simplificacions administratives, està reduint pes de l'administració i sembla que el país va endavant, és un país net, és un país on hi ha una seguretat.
És un país amb democràcia?
És un país amb democràcia. No hi ha hagut cops d'estat recentment, ni molt menys. Insisteixo en que la sensació que tens d'arribar a l'aeroport de Namíbia és una mica com anar a l'aeroport de Perpinyà o de Girona. És anar a un aeroport relativament petit, força ben portat, ara estan estrenant visat turístic i et fan pagar un 90 euros extra per anar a Namíbia. Aquesta part encara no la tenen ben controlada del tot, però bueno, logísticament al final he perdut molt més temps en el Prat esperant maletes que no pas a Namíbia. No? I vaig fer una ruta que incluïa tots els llocs que es dediquen a astronomia. Heu de saber sobre Namíbia que és un país que és el segon país més buit del món. Després de Mongòlia.
Llavors no tenim contaminació lumínica.
Ah, exactament. I per això en Pere era allà. Realment...
Primer motiu.
Esclar, aquí, a l'Europa occidental queden pocs oasis de foscor. Albanyà sent un d'ells, tenim la sort de poder dir que no, la brillantor del cel no ha augmentat, no m'ha augmentat en contaminació lumínica en els últims 10 anys. Això gairebé ningú més ho pot dir. Cap de creus, un desastre en el sentit de que la llum se'ns està menjant la foscor natural del parc, és una pena. En canvi, a Albanyà doncs, hem pogut mantenir un nivell de foscor que està a 21,2. Molt bé. Això serien... és a dir, és una escala en què a Namíbia et diré que està amb un cel 3 cops menys brillant. Val? O sigui, és increïble. El que més em va sorprendre de les nits a Namíbia va ser una cosa, ho explico a tots els meus amics i hi ha diversos intents. I jo te diré, te dono una oportunitat de dir, escolta'm, què és el que més li devia sorprendre a en Pere del cel de Namíbia? Va, Mercè, què penses?
Ostres.
Qualsevol cosa, no sé.
Ai,
no l'encertaràs.
No sé, no l'encertaré, segur.
No l'encertaràs.
No sé, la Via Làctea. No
la Via Làctea. La Via Làctea és el segon que més em va sorprendre.
Ah, mira, m'hi ha costat.
Però estava preparat amb la Via Làctea. Perquè
vale,
la Via Làctea
convençut.
Anava convençut que allò seria espectacular i ho és.
La Lluna.
Tampoc. El que més em va sorprendre van ser els núvols.
Els núvols?
Perquè vaig aprendre que els núvols, en absència de contaminació lumínica, són negres. Els núvols de nit espanten. Els núvols de nit espanten. Inclús es pot veure com la brillantor d'una estrella brillant rebota en el núvol i la part de dalt del núvol es veu il·luminada. Però els núvols són tan negres que t'espantes. Jo no venia preparat per això. No m'esperava un gran cel, etc. Però les primeres nits van fer mal temps, uns núvols negres increïbles. I allò sí que és natura total. Entrar en contacte amb la natura total. És un país buit. Més gran que Espanya i Portugal, i alhora és un país que només hi viuen 4 milions de persones.
Uau.
Esclar. Després de Mongòlia, el país més buit de tots, i a més, hemisferi sud.
Clar,
veient
a més,
la
a més
millor
té
part
aquesta
del
gràcia
cel.
De que veus l'altra banda de la galàxia.
Exactament, exactament. Això sí, les granges que es dediquen a l'astroturisme, podria recomanar-ne dos, que serien Tivoli en especial, Roisland també, doncs són granges en què estan vallades, en el sentit de que jo no em poso a veure estrelles si no hi ha una valla per mig, perquè hi poden haver-hi casos.
Què vols dir, clar, pels animals?
Clar, quan jo era a Namíbia hi va haver-hi un lleó que es va menjar un turista. Estava a la tenda, penso que era metge, estava a la tenda de campanya, va sortir de la tenda per anar al lavabo i allà es va quedar.
Però, clar, perquè diguéssim que ha d'estar protegit, perquè si no pot passar qualsevol cosa.
Sí, i el, esclar, els recintes ballats i bé, doncs poder fer astronomia una mica en condicions, i el, verdaderament, en especial el Tivoli està molt ben habilitat per això, no? Inclús hi ha 2 anys de llista d'espera per anar-hi, i pots anar perfectament quan hi ha lluna plena, però té poc interès, perquè el que interessa precisament és allunyar-te de la lluna plena per experimentar la foscor natural de Namíbia. Una cosa increïble. Heu de pensar que, esclar, allà constel·lacions com Sagitari, l'Escorpí, que aquí les veiem arran d'horitzó, allà estan al nostre cap. Veus tota la Via Làctea, veus la, diguéssim, inclús la pols intergalàctica que hi ha, la pols que hi ha enmig de la nostra galàxia, que tapa la brillantor natural de les estrelles. I el que és increïble és que t'hi veus de nit, perquè la Via Làctea t'il·lumina.
Uau.
Jo havia sentit històries de que inclús la Via Làctea fa ombra. M'hi vaig fixar, no vaig saber veure ombra, potser exageraven, però t'hi veus de nit, perquè la llum natural de 200.000 milions d'estrelles t'il·lumina. És una cosa extraordinària.
Clar, jo ja vaig al·lucinar veient la Via Làctea. Bueno, és que jo crec que va ser la primera vegada que la vaig veure així, al banyar, l'estiu de l'any passat. Clar, no em puc imaginar a Namíbia, que a més, pel que dius, doncs, encara hi ha menys contaminació lumínica i està tot més fosc. Devia ser al·lucinant.
Al banyar intentarem, amb totes les nostres forces, donar-vos el notable alt, a prop de casa. Per buscar l'excel·lència ens anem d'anar a països que estan completament buits, no? Inclús a l'Antàrtida. Diuen que el millor cel del món és l'Antàrtida, però clar, posar-te a 60 sota zero a l'hivern...
Les condicions meteorològiques...
No fa massa
clar,
il·lusió.
I el clima a Namíbia, a nivell d'observació, suposo que bé, no?
És un enorme altiplà que està a més de 1.000 metres d'alçada. Estàs a prop de... Estàs, de fet, creu un dels tròpics, a Namíbia. El que passa és que hi ha una variació tèrmica importantíssima, en el sentit que, diguéssim, durant el dia, el mes de maig, que per allà seria les portes de l'hivern, doncs et pots estar a 30 graus i, en canvi, a la nit baixar sota zero.
Wow.
Realment hi ha molta diferència de temperatura. I no tots els allotjaments a Namíbia entenen el que és el doble vidre. Els aïllaments tèrmics encara no estan prou bé, malgrat que em va sorprendre la qualitat de l'allotjament turístic, del menjar i realment de les carreteres, perquè també està molt bé.
Perquè hi ha turisme, abans me parlaves d'aquestes granges d'astroturisme, però és un país turístic?
És un país que essencialment els principals ingressos els hi venen del turisme, com a Espanya. El que passa és que, diguéssim, És un país acostumat al turista alemany, en què ja si fa fred per ells cap problema. No? Són els típics que es banyen en el Mediterrà al mes de gener i que tu te'n vens a què fan aquests bojos, no? Simplement qüestions culturals, no? I d'estar habituat a la fred. I està una mica molt preparat per als alemans. Ara això sí, parlen anglès tots perfectament, perquè són al final moltíssimes tribus d'Àfrica i l'únic idioma en comú que comparteixen és l'anglès. A més, també hi ha els africanes, que serien els antics colons alemans, que abans això era una antiga colònia alemana, abans de la Primera Guerra Mundial. I són gent que encara controla molta part del territori. Realment allà tenen, si ve una persona que parla alemany, diguem, tinc una granja a Namíbia, agafeu-lo amb respecte, perquè és que les seves granges no són de 2 o 3 hectàrees. Potser hi ha granges que són tan grans com l'Empordà i estan totes ballades. Clar, dins de la granja hi ha animals salvatges, hi ha de tot, hi ha de tot. Llavors és com són gent que són propietàries pràcticament de comarques i cada granja és un micromón amb la seva vida salvatge.
Wow.
Vull dir, és increïble, és un país molt curiós de veure.
Clar, ja. Ara que dius fauna, jo, perquè abans de gravar el podcast ja m'ha ensenyat, jo li dic, a mi m'agraden els elefants, que em porto uns quants tatuats aquí, n'has vist i ja m'ha ensenyat un elefant.
Sí, i tant. Els elefants formen part dels grans 5, no? Els 5 animals més difícils de caçar, per això se'ls dona el nom de grans 5. Per sort, la caça furtiva ara mateix està força controlada a Namíbia, encara que encara n'hi ha, en el sentit de que han après que si et veuen de nit per als parcs, primer disparen i després pregunten si ets caçador furtiu. Aquesta
és la mentalitat. Millor de nit anar on et deixin anar.
Sempre anar en guia és el que recomano, perquè al final també estàs envoltat d'animals salvatges i els guies tenen el coneixement de veure, mira, ara aquí ens podem acostar o no amb els elefants en especial. Realment el Parc Nacional de Toixa és un lloc bo per veure elefants, especialment el mes d'agost, que seria l'època més seca de totes, on falta aigua i els animals s'acosten. Etosha és una gran bassa salina de la mida de Bèlgica. Els animals també van allà a veure una mica de l'aigua d'allà, perquè aquesta sal els hi complementa la dieta. I tens lleons, guepards... El leopard, que costa molt de veure, no ho vaig poder veure cap, però es veu que hi és. Realment és una experiència. I a mi, jo estava preparat per les estrelles. Val la pena viatjar fins allà només per veure el cel, perquè impressiona. No obstant, potser la part que més em va agradar és la meva pròpia part de les vacances, no? De poder veure vida salvatge i de connectar-te amb la natura.
Que això està molt bé, també, i que el fet d'observar les estrelles també et connecta amb la natura, doncs també vas connectar tant a nivell d'astronomia com a nivell de Terra, no?
Totalment, totalment. Realment és una manera de... Al final, tots tenim les estrelles com a denominador comú, no? I veure el cel i et sobrecull. Hi ha una història que expliquem al Banyaga, explicàvem des de fa temps, una història de Namíbia, que diuen que hi ha alguna tribu de les moltes que ja creia que la Via Làctia era una... Bueno, que l'univers, la Terra va ser empassada fa milions d'anys per un enorme monstre, i la Via Làctia és l'espina dorsal d'aquest monstre, és l'espina dorsal de la nit, no? Una història pròpia d'allà. Si ens veniu a veure el Banyà, us explicaré ara històries que he pres del Pirineu en el festival que hem fet d'Astropirineus, que ha estat magnífic i que m'han ensenyat històries, diguéssim, del Pirineu, no?, sobre les estrelles. I és que cada regió
té
la seva pròpia història. I també aprendre les històries d'allà et connecta, perquè li dones un doble sentit al que veus també des de casa.
Doncs, Pere, m'has fet entre ganes d'anar a Namíbia. O sigui, em generes necessitats a cada podcast, no pot ser això, eh? Nosaltres ho deixem aquí, fins la propera amb més Ciència Friki. Moltes gràcies, Pere.
Gràcies a tu.